L'hora de la gent gran.
Bon dia, bona tarda a tots els radioients i televidents. Una altra vegada passen les setmanes volant de l'hora de la gent gran. I avui, bueno, com sempre, no? Per mi són molt importants els personatges que venen aquí perquè els hi podem aportar i ens poden aportar moltíssimes coses, no? Avui en especial és una persona que està molt acostumada a parlar, molt acostumada al micro, però el que no està tan acostumada és a parlar amb ell. Políticament és una persona que jo ratlla la perfecció en quant a les seves definicions i en quant al seu vocabulari, no? Però avui, que és l'objectiu una mica, bueno, totalment d'aquest programa, és parlar, presentar el personatge com a persona, i després també parlar una mica sobre les seves opinions, sobre el que és la vida diària, no? Aprofitant-me, per supost, dels seus coneixements dintre de la política, perquè la informació que tenen a vegades no la tenim la població en general. Conegut, no caldria ni presentar-lo, però bueno, faré un flash sobre el que és en Sebastià Tejada García. Benvingut.
Moltes gràcies, Josep Maria. És un plaer molt especial estar amb tu aquí.
Moltes gràcies, per mi també. En Sebastià va néixer a Lugros, un poblet de la província de Granada, i que pràcticament als 8 anys va deixar el poble i se'n va anar a Granada, no? I quan i a Catalunya va vindre aproximadament als 14 anys. Per què? Per què de Granada, de Lugros, Granada, Catalunya?
Bé, jo crec que l'explicació és les ganes dels meus pares de millorar les seves condicions de vida i les condicions de vida dels seus fills. Nosaltres vivíem en un poble realment molt pobre, allà a Sierra Nevada, gairebé 1.500 metres d'alçada, les condicions de vida eren molt dures, i també teníem els antecedents de molta família que ja vivia aquí a Catalunya, que havia emigrat al Baix Llobregat, a Sant Boi, o que havia emigrat a la Costa Brava, sobretot a la Costa Brava, Palamós. I el meu pare mateix havia fet les emigracions de temporada, venia aquí a un hotel de Sant Feliu a treballar els mesos d'estiu, i total, la decisió va ser fàcil. L'única decisió que s'havia de prendre era: anem al Baix Llobregat, a Sant Boi, o anem a Palamós o a Palafrugell. Van decidir el Baix Llobregat i
per tu va ser fàcil també?
Per mi no va ser fàcil ni marxar a Granada amb 8 anys ni venir cap aquí. Era, en fi, la infància en aquella època no era fàcil, era bastant dura, havíem de treballar tots, era complicat, però jo vivia divinament, estava... Per mi era el meu poble, i Granada era un paradís. Venir, marxar del poble, marxar a Granada, per mi va ser traumàtic, però bueno, vaig trobar gent acollidora, un ambient que va afavorir la meva integració molt ràpidament, i per tant tot va ser relativament fàcil.
Tu vas començar a treballar molt jove. Crec que, bueno, abans, sobretot allà, suposo que devies començar a treballar als 8 o 9 anys, però en general als 14 anys tu ja estaves treballant, no?
Sí, jo he cotitzat des dels 14 anys i 2 mesos, però efectivament abans, en un poble, i sobretot en un poble pobre agrícola, els nens ja tenen una funció laboral, i tot i que sigui per portar el menjar a la gent que està treballant al camp, o per espigolar, o per cuidar 4 cabres, ja en fèiem, i a Granada, bueno, a Granada ja era tot un professional venent per les cases magdalenes i tortes d'ametlla, així que... Però això era molt normal, eh? Era una cosa molt habitual.
Però la millor ensenyança de la vida és això, no? Conèixer des de molt jove el que és el treballar i el guanyar-te els diners, no?
Sí, saber que les coses no són fàcils, que necessites esforç per progressar, és un ensenyament molt valuós, realment molt valuós.
Bueno, et vas casar aquí, en aquests moments l'estat civil és parella, tens 2 fills, una noia de 33 anys, la Clàudia, i 31 uh-huh. anys el Víctor. On viuen ells? A prop teu?
La Clàudia viu a Manlleu i en Víctor viu a Barcelona.
Sí. Tens nets?
Formalment no, però jo em sento avi, sí. Sento avi d'una nena preciosa, sí.
Ah, molt bé. Què tal? Tant tens amb els teus fills, amb el sentit de dir sou dues generacions diferents, els hi portes el doble d'anys. Vull dir, us enteneu?
Sí, mira, he de dir que sí i que molt. Però també he de reconèixer que hem passat per èpoques realment molt dures amb ells. Ells han sigut nanos amb molt caràcter, segurament perquè la seva mare i jo hem volgut que fossin així, que tinguessin aquella tendència a la independència, a tenir criteri propi, etc, etc. I això sempre ha comportat conflictes, no? I hem passat èpoques realment molt, molt complicades de la nostra relació. Però jo crec que tal com em va passar a mi amb el meu pare, amb qui també vaig tenir disputes fortes, molt intenses, va arribar un moment en què ens vam entendre. Jo crec que ells m'han entès a mi, i tal com jo vaig entendre el meu pare, el seu comportament envers a mi, vaig entendre que era així, que s'havia de comportar així, que era difícil que fos d'una altra manera, i quan arribes a aquesta comprensió, que jo crec que els meus fills han tingut envers a mi, doncs és fàcil entendre's.
Igual amb la filla que amb el fill?
Sí, sí, la veritat és que sí. La filla té un caràcter... En fi, té caràcter. I el fill és... Bueno, jo havia tingut sempre una relació molt bona amb ell, però van tenir una ruptura. Jo crec que tots dos ho van saber reconduir molt bé, gràcies a persones, amb l'ambient familiar, que era molt bo, ajudava, la meva parella en aquella època... La Núria va ser molt important en la vida del meu fill també. O sigui, tot va funcionar per reconduir les coses i per acabar constituint una família moderna, en el sentit de que vivim separats i cadascú fa la seva vida i no sabem on dorm cada un cada nit, però en molts aspectes unida.
És curiós perquè ha canviat molt el concepte de família, no? Abans la família, pràcticament l'objectiu és que els pares treballaven perquè els fills visquessin a la mateixa casa, es casaven a la mateixa casa, amb gent del mateix poble, de la mateixa ciutat, i vivien units, que estava bé, no? Vull dir, aquest concepte de família estava molt bé, no? Ara és totalment diferent, no? Els fills a vegades se separen dues o tres vegades durant la seva vida, durant tota la seva vida, tens nets d'una i d'una altra, però també t'adaptes, que sí?
Sí, a la fuerza orca, A la fuerza orca. I sovint és molt complicat i és molt dur, però jo crec que si mantenim la il·lusió per gaudir de la família, si mantenim una idea que per mi és molt important, de que els fills necessiten un espai seu, necessiten des de petits funcionar en criteri propi, amb independència, doncs al final no és difícil entendre's. Ens costarà, però arribar un moment en què els fills t'acaben entenent, com deia abans, tal com jo vaig arribar a entendre el meu pare, en què havia tingut unes baralles espectaculars.
Abans potser l'ensenyança dels pares dels fills era més dictatorial, no? Vull dir, allí no podies prendre una decisió sense l'autorització del pare. Ara s'ha passat al contrari. I a vegades jo també ho veig, per exemple, amb la meva neta, no? El comportament de la mare, de total llibertat d'explicar, de tal i que igual. Dius, bueno, el temps dirà quina era potser la millor, no?
Sí. Bueno, jo ho vaig viure bastant malament, la relació amb el pare, i segurament jo em vaig anar a l'altre cantó com a pare, no? Jo vaig fomentar molt la seva llibertat, el meu pare volia control. Al final, ho torno a dir, és important arribar a un consens, entendre per què som així i acceptar per què han de ser així els fills. I al final, bueno, doncs, en el meu cas, jo crec que la cosa ha funcionat molt bé.
Tens unes aficions, com, bueno, tens moltes aficions, Sebastià, com la marxa, la lectura, el teatre... T'agrada parlar?
Sí, m'agrada conversar. No creguis que m'agrada parlar tant així en l'àmbit polític, això és part de la feina.
Tens fam, bueno, de parlar molt amb l'àmbit.
És perquè polític. no me deixen bé els temps que ocupo. Però clar, escolta, quan diuen és que has parlat 20 minuts en el pressupost, però que menys que 20 minuts. Que menys que 20 minuts per parlar de 26 milions d'euros i del benestar de la comunitat. Bueno, potser hi ha qui és més reservat o qui té una estratègia més tranquil·la. Sí, a mi també m'agrada parlar, parlo bastant en l'àmbit polític i m'agrada conversar. Jo crec que en les distàncies curtes sóc més agradable.
Sí, aunque tu puc corroborar jo. A més, crec que ets una persona que bueno, sí, la improvisació és important, però t'agrada estar preparat quan tu fas una conversa, una reunió o algo, no? Potser pels teus antecedents, els teus antecedents laborals també t'exigeixen el que siguis una persona molt, molt organitzada i programada, no?
Bueno, és que els polítics es paguen per això, eh? Jo que cobro 500 i pico euros al mes, al final no me'ls quedo, però els cobro, jo he de tornar a la societat això i procuro tornar-ho més, tornar-ho amb escreix. Per tant, sí, el part del procés de l'activitat política és preparar molt bé les coses, saber molt bé del que parles, tenir clars els objectius i la manera d'aconseguir-los. I això exigeix dedicació i preparació, memòria, un bon arxiu i una bona capacitat de treball. I em sembla que jo en tinc aquestes qualitats, en falten altres, però aquestes i una determinació important per aconseguir el que jo crec que s'ha d'aconseguir en matèria política, d'aquestes no me'n falten.
Has pogut compaginar feina i política?
Sí, durant molts anys. Imagina, durant molts anys la meva vida era sortir d'aquí, no sé, a 5:45 o 6 del matí, anava al Prat o a Sant Boi, que era on treballava, feia política a l'hora del menjar, arribava aquí a 6:00 o 7:15 de la tarda i em dedicava a fer política fins a l'hora que calgués, els caps de setmana, compaginar-ho amb molta dedicació, amb molta intensitat. Jo crec que una de les coses que no poden dir de mi és que hagin notat manca de dedicació durant aquests llargs anys en què he treballat i m'he dedicat a la política.
Ha sigut a costa de sacrificar una mica la família?
Sí, segurament en algun aspecte sí, i m'hauria de fer responsable d'això. Sí, jo crec que en aquest sentit he de ser una mica crític, però també he de dir que era necessari fer-ho, no es podia fer d'una altra manera. L'activitat política per mi és, no diria que vocacional, és una activitat que fas de forma imperiosa, jo crec que l'he de fer, és la frase aquella de si no fas la política te la fan de totes maneres. Aquells que militem en organitzacions polítiques des de fa molt temps ho tenim molt clar. És una època aquesta de resistència, aquesta època en la que la gent no s'associa per defensar els seus interessos, els interessos de la comunitat, on hi ha tantes forces que el que intenten és aconseguir que la gent tingui comportaments individualistes. Doncs defensar causes polítiques és una necessitat i jo ho visc d'aquesta manera. Per això, bueno, ara podria dir que em podria dedicar a la bona vida, però sento que he de seguir fent-lo.
Tu també, durant tota la teva vida, t'ha preocupat, lògicament, la formació, no? I has estudiat, però hi ha un cas curiós dintre del teu historial acadèmic, de que vas estudiar fins a 5è de Medicina. I no vas acabar Medicina. No. Era perquè no era la teva vocació i vas entrar potser obligat o potser vas veure que vas descobrir altes possibilitats amb altres professions.
Bueno, la veritat, em fa una mica de vergonya dir-ho, no? Perquè al final, clar, no només jo vaig dedicar un temps important a formar-me, sinó que la societat va fer un esforç perquè jo estudiés Medicina. El cert és que al final jo durant la carrera també treballava en altres coses i tenia un futur professional més o menys clar en un altre àmbit i també m'agradava, m'interessava. La gent no sap que estudiar Medicina no és fer els 6 anys aquells que s'han de fer. Estudiar Medicina vol dir després enfrontar una altra època de formació, pot arribar-te fàcilment fins als 30 anys i això també dificulta començar una vida adulta, professional, amb projectes familiars, etc, etc. A mi em va agafar en aquella situació i jo tenia una alternativa clara i vaig decidir executar l'altra via. he de dir que no ho he viscut, ho he viscut raonablement bé i al final he quedat molt satisfet de la decisió. Però sí, la meva família no ho ha entès mai, però bueno, afortunadament ja fa molts anys que no em fan consultes mèdiques.
Feien consultes mèdiques per
sí,
la teva experiència?
Sí, però va arribar un moment en què deia espera que m'ho miro i ja van decidir que no.
A veure si ara després d'aquest no. Programa resultarà que et faran alguna consulta mèdica, no? Perquè, escolta, 5 anys ja pràcticament eres metge ja.
La meva mare, només la meva mare manté la confiança en mi. Però jo li dic anem a la teva metgessa i ho corroborem. Així que no.
Te n'arrepenteixes d'alguna d'aquestes decisions que has pres? Deixar la medicina i dedicar-te a una altra cosa? Perquè sé que has estat 39 anys en una empresa, l'última empresa, sí. Que és més d'organització. Sí. T'ha agradat més aquesta? Que no...
Bueno, ha sigut una feina molt creativa, que també m'ha obligat a fer una formació professional important. Però jo ho he viscut de forma molt creativa. Era una feina dura, exigent, en mercats cada cop més competitius, més complicats, però que exigia molta creativitat i molta capacitat de negociació i molta resistència, no? I jo m'he trobat bé fent aquesta feina. També era una empresa que quan jo vaig entrar era poc més que un taller. I en aquella època vam entrar un conjunt de persones, més o menys de la mateixa edat, que hem treballat junts fins a convertir-ho en una empresa que és d'àmbit multinacional. És una empresa molt gran i molt sòlida, líder en el seu mercat. Per tant, és un procés creatiu que ha sigut agradable. I a més, és una empresa familiar, tot i que, insisteixo, ara té una estructura multinacional molt sòlida, però fer aquesta evolució d'un talleret a una empresa gran, sofisticada i líder en un ambient d'empresa familiar pot arribar a ser molt creatiu. Jo ho he viscut així, fins fa 4 dies.
Tu has agraït l'empresa? O els dirigents de l'empresa?
Bueno,
et sents reconegut?
Les empreses són formes d'organització per obtenir beneficis. I aquesta ho era. Per tant, no pots enganyar-te. No pots enganyar-te. Has de saber que ets un treballador de l'empresa. En el meu cas, penso que he tingut sort de treballar en una empresa com aquesta, però ets un treballador. I les relacions que has de mantenir amb l'empresa són de treballador a empresa. I, per tant, no m'ha sobtat el final. Ha arribat un moment en què l'empresa ha fet una reorganització i jo he quedat bastant al marge. I ho he viscut d'una forma natural. Senzillament, l'empresa i jo hem arribat a la conclusió de que les nostres vides s'havien de separar i ho hem fet d'una manera raonable. Per tant, no esperava agraïment i hem fet una resolució raonable de relació i ja està.
Sí, perquè la situació actual és que estàs prejubilat, no? Vull dir que d'alguna forma que fas aquesta labor de un o dos dies al mes o tres dies al mes...
No, ja estic...
És prejubilat.
Des del dia de Nadal estic jubilat.
Però sí, a pesar de que tot això ho comprens, perquè això també surt en un llibre que ha editat la Fundació La Caixa sobre l'edatisme, i hi ha aquest concepte, no? De dir, és trist, no? Perquè dius, vale, bé, que no se n'aprofitin... Hasta que tu vols, hasta que tinguis capacitat per treballar, de les aportacions que encara podries donar a l'empresa, no? Això dol, al fons dol, no?
Sí. Bueno, més que a mi en el meu cas, potser jo sóc molt, molt fred i molt racional, però jo senzillament ho veig absurd. Perquè, sobretot en una empresa, jo puc posar l'exemple de l'empresa en la que he treballat. En aquesta empresa... la quantitat d'experiències complexes que arribes a tenir és molt gran en l'àmbit de la gestió, encara que sigui com un comandament intermig. És molt gran, acabes coneixent a molta gent, molts clients, molts proveïdors, molts intermediaris, i al final acabes tenint sovint una relació d'amistat o quasi d'amistat o de confiança, no? Perquè has viscut situacions complexes amb ells i al final les coses han tirat endavant i tothom ha sortit més o menys beneficiat. I això crea confiances. I sovint els problemes segueixen, encara que tu marxis, els problemes segueixen. I el que passa és que tu podries ajudar en aquests casos. Una gestió ben feta en un moment determinat, en un moment de crisi, és una molt bona solució per l'empresa, també per un client, per un proveïdor, és una molt bona solució. I amb una trucada telefònica, de vegades, guanyes el sou que et paguen. No? I jo crec que les empreses desaprofiten aquests valors, aquest potencial que tenen les persones que han viscut molts anys en l'empresa, ho desaprofiten. Això també serveix per un treballador que està a peu de màquina, a un operari que va amb una carretilla elevadora. O sigui, el coneixement que té aquesta gent és molt important, i transmetre-ho i aprofitar-ho és una pèrdua de valor. Jo crec que les empreses, quan fan els seus estudis de costos, no fiquen aquestes capacitats que potser són intangibles. Quan val tenir aquí una persona gran que aporta experiència, contactes, etcètera? No, és més fàcil saber quant costa, el salari és aquest, i ja està. I què aporta? Home, si no fa una feina concreta, què aporta? Pues res. Al final hi ha una pèrdua, i és una pèrdua important.
Però aquest menospreci, que no deixa de ser un menospreci, tampoc està valorat pels sindicats, no?
Al final, qui marca el terreny de joc de la negociació laboral? Bueno, estem en una societat capitalista, i el terreny el marca el capital. El capital. Això es veu en molts aspectes. Per exemple, mira, l'aspecte de la comunicació. Qui decideix què es comunica, què no es comunica en les xarxes? Qui són els propietaris de les xarxes socials? Gent que podem identificar com ultracapitalistes, ultraliberals, fins i tot parafascistes en alguns casos. Bueno, es decideixen què es fa i què no es fa. I en les empreses, clar, estem ara intentant una reforma laboral o una contrarreforma laboral que va fer perdre potencial a la negociació col·lectiva, als sindicats, etc etc. Doncs el terreny de lloc sovint el marquen les empreses. Per tant, els sindicats amb molta freqüència han d'adaptar-se a aquest terreny de joc i negociar amb tota la força que tenen, que no és massa, perquè molts treballadors no creuen convenient adherir-se a un sindicat, i això els fa perdre una força molt decisiva.
Salvo excepcions, és curiós perquè, bueno, la teva generació i la meua, no? Treballar era un orgull. Un dels objectius que et marcaves és que quan tu treballaves en una empresa, pues estimar l'empresa, vulgui que l'empresa obtingués beneficis, lògicament, però també hi havia una contrapartida per les empreses, no? Siguessin familiars o tal, no? I recordo que en aquells temps hi havia la paga de beneficis, no? Hi havia una paga de beneficis que no estava dintre dels convenis que les empreses donaven si la cosa funcionava, no? Ara és totalment al contrari, vull dir, la gent dona la sensació de que espera, treballa per cotitzar i per poder jubilar, sense tindre la preparació o sense preparar amb aquesta generació a quan arribi la generació, a quan arribi la jubilació. T'has preparat a tu per la jubilació?
Bueno, a la jubilació, al final, no, al final et prepares tu. Efectivament, les relacions laborals han evolucionat molt. Jo recordo aquella primera paga que vaig rebre el juliol de 1975, que anava en un sobre encerat, i que jo vaig lliurar al meu pare amb molta emoció, pensant que em deixaria la meitat de la paga, i em va dir que no. Però sí, ho recordo molt, molt emocionat, i el vincle que es va establir amb aquella empresa, imagina't, en 14 anys, jornades de 48 hores, treballar dissabte, etc, estudiar a l'institut, i tot això. Era una relació que per mi era bonica, era emocionant, era fantàstica. Clar, el marc de les relacions laborals ha canviat molt. S'han introduït conceptes que en aquella època no eren els que són ara. Sí, eren èpoques en les que la gent s'associava molt, en els barris, en el treball, els sindicats, tot i que fossin mig clandestins o clandestins, tenien la seva força. Ara tot això està molt diluït, les relacions laborals estan presidides per l'individualisme, és a dir, molt sovint el treballador seu a l'altre costat de la taula del cap de personal i no té molt poder de negociació. Per tant, tot acaba sent una relació sense continguts o sense les vinculacions emocionals que havia en aquella època, en la que tu, en general, entraves a treballar en una empresa més o menys paternalista i podies sentir-te fins i tot ben tractat. també venia sovint d'un món rural molt complicat, molt dur, i això de tenir una paga al mes en un dia concret era emocionant, i això de tenir un uniforme era agradable, i això de tenir uns horaris estava molt bé, encara que fossin molt llargs. Però clar, les relacions han evolucionat molt. Lamentablement cap a l'individualisme i...
Cap a on anem? En quin model? Quin model anem de treballador, de vínculo amb l'empresa, quan estàs veient a través de les xarxes socials, de les estratègies perquè es despedeixi una persona, no? Que l'avorreixen perquè aquesta persona marxi, ella no la tinguin ni que indemnitzar, o la mínima indemnització. Vull dir, jo recordo també que dient que això és una còpia dels Estats Units, que el problema és els divendres, no? Mm-hmm. Els divendres és quan normalment despedeixen, i sobretot abans de les vacances o al mes d'octubre. Encara arriba un moment que això deu ser terrible pels treballadors d'ara, no? Sí. Ho has viscut, això, d'alguna forma, ho has vist?
Sí, això ha evolucionat en aquest sentit. Sobretot després de les reformes laborals de fa unes gairebé, bueno, 15 anys, aproximadament. Bueno, jo demà estaré amb la Yolanda Díaz a Viladecans i imagino que ens parlarà de coses com aquesta, de la necessitat de recuperar en una consciència de ser treballadors per part dels treballadors, que els permeti enfrontar negociacions de tu a tu, negociacions col·lectives amb les empreses, que de tal manera que el treballador tingui, recuperi un cert orgull de tenir una relació fraternal amb els que són com ells. I, bueno, i això requereix canvis normatius, canvis legislatius que estan costant moltíssim. Tant la reforma laboral que vam intentar fer fa un parell d'anys va ser petita, no era la que volien, però bueno, estem en el camí d'introduir modificacions. Lamentablement, el món tendeix cap a l'aïllament de l'individu, l'individualisme, els comportaments individualistes, i això facilita molt a les empreses la relació amb els treballadors.
I la substitució per màquines, no?
Sí.
Per les noves, la intel·ligència artificial, no?
Sí, a mi això, la veritat, no em preocupa massa. Jo crec que ho hem d'enfrontar com un increment de productivitat, i l'increment de productivitat, senzillament, ens obligaria o ens hauria d'obligar a repartir els beneficis dels increments de productivitat. Les empreses han arribat on són no només pel capital que s'ha introduït, sinó pels treballadors. I quan una empresa és capaç de donar un salt qualitatiu i introduir unes millores de productivitat grans, és a dir, el que abans feien 300, ara ho poden fer 150, el benefici d'això no pot anar només a l'empresa. D'alguna manera ha de repercutir en els treballadors, en la comunitat. I això s'ha d'aprendre. Jo crec que veurem robots cotitzant a la Seguretat Social i veurem no només treballar 37 hores o 37 hores i mitja, sinó que veurem jornades laborals de 30 hores en el futur, i així ha de ser. I una societat que evolucioni d'aquesta manera, repartint els beneficis de l'increment del coneixement, de l'increment de la productivitat, és una societat millor. Inclús pot ser una societat millor per uns capitalistes assenyats que persegueixin el seu benefici, però que no siguin extractors, que no siguin explotadors. Jo tinc confiança en que aquest capitalisme desbordat i excloent que tenim evolucioni, segurament perquè entri en crisi, evolucioni cap a un capitalisme molt més humà i molt més connectat amb les necessitats de la gent.
Què faran els treballadors amb molt més temps? Potser gastaran més? S'ha estudiat això? Vull dir, perquè a vegades és difícil comprendre per la nostra generació. O sigui, volen que es treballi menys, guanyant el mateix. Per què? Quin és el trasfons d'això?
Un anàlisi des del punt de vista capitalista, des del punt de vista, imagina't, de l'associació d'empresaris, diria. Un treballador que els divendres a la tarda no va a treballar, per exemple, és un treballador que disposarà de temps per fer el que vulgui. Molts aniran a comprar alguna cosa, molts s'apuntaran al gimnàs, alguns compraran llibres, alguns viatjaran, sortiran més de cap de setmana. Des d'una altra visió, diran, tens més temps, estaràs més en la família, estaràs més amb els amics, no estaràs pensant en gastar, però gaudiràs més de la companyia de la gent. Bueno, des d'un punt de vista capitalista, jo crec que el raonament és ens interessa rebaixar la jornada laboral, aconseguir increments de productivitat, inclús aconseguir increments de consum. Des d'un punt de vista més, per dir-ho d'alguna manera, més humà, ens interessa guanyar temps, guanyar qualitat de vida, guanyar temps per les relacions.
Ara ja t'ho dic, baix el plantejament de molta gent de la meva edat, no? Que veus que difereix molt, no? Abans tu saps que hi havia, encara m'ha quedat una mica aquest costum de dir estolviar, estolviar, vull dir estolviar per quan siguis gran, estolviar perquè d'alguna forma els hi vols deixar als teus fills una herència, un pis, tal i que qual. Tot això ja no, això és obsolet totalment, no? Vull dir, si jo tinc uns estalvis, o tinc un pis, o tinc un patrimoni, millor que me'l gaste viu, no? En vida, no? Perquè deixeu els fills?
No, a més, jo crec que és bastant inevitable pensar en que has de deixar alguna cosa als fills. Segurament és més raonable deixar-los una bona formació i uns valors que puguin ser útils per ells, però home, tots volem deixar-li alguna cosa, un pis, encara que se l'hagin de repartir entre ells, quatre duros, per, bueno, per tenir una alegria després de la teva mort, perquè celebri la teva mort d'alguna manera. Això és molt humà i jo crec que això ha de seguir així. Ara, bueno, costa. Quan hi ha situacions de crisi, com hem tingut en la pandèmia, per exemple, les famílies han estalviat, però després arriben èpoques de bonança i comencen a gastar més. Jo crec que és bo que els pares estalvin una mica pels fills. Es produeix una continuïtat que és bonica de conservar i el que hauríem de procurar des dels estaments polítics, des de l'administració, és que aquesta transmissió per les famílies modestes, per les famílies corrents, no sigui un drama, no es converteixi en un drama. És a dir, per exemple, els impostos de transmissió siguin raonables per a aquests petits estalviadors que transmeten propietats que no són exagerades i que tenen bàsicament un valor sentimental important. I això sí, les administracions han de ser molt dures i establir mecanismes d'igualtat amb uns impostos de transmissions durs en relació a la gent que transmet una gran quantitat de propietats. Perquè, home, els mecanismes per produir desigualtat sovint van també lligats a l'herència. Els fills de famílies riques no estan en les mateixes condicions que els fills de famílies pobres. Bueno, doncs, atacar l'herència de les famílies riques és un mecanisme de compensació que a mi em sembla molt raonable.
Però aquí és on anava jo, de dir, la gran majoria que té un petit patrimoni, té un pis, té uns diners, arriba un moment que dius, és que t'estan gravant, has de fer un traspàs de diners als teus fills, no? Dius, escolta, no són els meus diners, no els puc donar al meu fill perquè té una necessitat, no és per fer un negoci, resulta que hasta això controlen, no? O la transmissió patrimonial amb uns impostos increïbles, que dius, potser els hi dones un disgust. Si és un sol, dius, bueno, encara li quedarà alguna cosa, però si són dos o tres, imagina't. Claro, no donen cap facilitat per això. En aquest sentit, què fas? Què fas amb aquest pis? Bueno, ja ho sabem, que a vegades els fills el que et diuen, bueno, escolta tal, i ojo, que no sigui que el dia de l'endemà necessitis els diners o la renta d'aquest pis per ficar-te en una residència, perquè tampoc els fills tenen ni possibilitats, ni ganes, ni res de cuidar dels pares fins que es morin, en general, no dic el 100%.
Sí, per això torno a dir el que et deia abans. Jo crec que l'administració ha de procurar que aquestes transmissions, que en capital no són massa importants, tinguin una certa protecció o tinguin una bona protecció. Perquè, insisteixo, no és igual algú que transmet a dos fills un pis de 70 metres quadrats i 30 o 40 mil o 50 mil euros que algú que transmet una multinacional a la seva filla o transmet un negoci que factura 100 milions d'euros a l'any o un negoci que factura 3 milions d'euros a l'any. No és exactament igual i necessiten un tractament diferenciat.
Això és molt bonic, Sebastià, és molt bonic sobre el paper. Jo recordo que quan jo estava a la indústria farmacèutica i pressionaven molt amb un gran laboratori, el primer que el de laboratori diu, si la pressió és més del que jo vull, me'n vaig. I me'n vaig amb la fàbrica, me'n vaig amb els beneficis que vosaltres obteniu, amb els impostos, tal i que igual, i amb 2 o 3 mil persones que quedaran al paro.
Però, Josep Maria, això té uns costos per ells també. Si estan en un lloc és per alguna cosa. És per alguna cosa. Si les empreses que ara estan aquí estan aquí per alguna cosa i no estan a la Índia o no estan a Vietnam per alguna cosa. Per tant, les empreses que estan aquí, que es quedin, que es comportin correctament d'acord a la norma, a les normes que toquen, que negociïn el que hagin de negociar amb els treballadors i ja està. No, senzillament, si han de marxar, bueno, que marxin. És a dir, els països que avancen són aquells països que tenen normes estrictes, que tenen sistemes de governança fiables, que els governs fan el que diuen les lleis, que les empreses es comporten, paguen impostos, etc, etc, etc. Una societat no progressa si no és així. Aquell que no vulgui estar, que marxi. Però insisteixo, si estan aquí és per algun motiu i no marxaran així com així.
Polítiques com les de Trump?
Bueno, el Trump està llançant boomerangs a tot arreu i els boomerangs tornaran. Si posa un arancel a l'acer, els americans hauran de pagar més car l'acer per culpa seva, directament per culpa seva. I els seus cotxes, bueno, és que segurament l'acer que comprin a Canadà entrarà als Estats Units, els transformarà una mica i anirà a una fàbrica de Mèxic i tornarà de Mèxic a ensamblar-se finalment a una fàbrica de Texas, en la qual cosa haurà travessat la frontera dos vegades i haurà pagat els arancels dos vegades.
I no ho pagarem a la població, tot això?
Probablement
entremig els jubilats?
Probablement a curt termini sí, hi hagi alguna cosa, sí, segurament anem a una situació d'inflació més elevada, teòricament ara tocava una inflació més baixa, però ja anirem a una situació d'inflació més elevada, i jo crec que serà temporal, fins que passin els ajustos que toquin.
Jo fa un any ja aproximadament, Sebastià, pagava d'un tallat 20, l'altre dia em van cobrar 80. Aquest increment no és proporcional ni molt menys a lo que ens han pujat les pensions.
Segur que et posen un cafè de més qualitat. Segur. No, és cert. En moltes petites coses es noten les inflacions, els increments d'inflació, i sí, lamentablement els salaris crec que estan creixent, d'una forma evident, acaben sent insuficients. Coses com el cost de l'habitatge fan que el valor real dels salaris no pugi, tal com diu l'increment del salari. Bueno, hem de seguir lluitant.
És necessari, imprescindible per part de la política, i no parlo, mai parlo al 100% jo, per part de la política, la manipulació a la població. És necessari la manipulació.
Ara, el que és una cosa fàcil de constatar és que els ciutadans que estan insegurs, que tenen por, que se senten vulnerables, són molt fàcils de manipular. I el sistema capitalista és un gran generador de por, d'inseguretat, de vulnerabilitat. La inestabilitat en el treball, la idea de que no podem sortir al carrer perquè ens mataran o ens atracaran, tot això, la idea de que els que venen de fora venen a robar-nos o a matar-nos, totes aquestes idees que es transmeten amb molta facilitat a través dels mitjans de comunicació aconsegueixen que la ciutadania tingui por. Un ciutadà por és manipulable, és molt fàcil de manipular. Hi ha partits que tenen unes estratègies molt clares per aprofitar aquesta por, per generar aquesta por i per aprofitar-la. Llavors, el que necessita, jo crec, la vida política és una regeneració. Necessitem polítics que siguin capaços de transmetre confiança a la gent, transmetre tranquil·litat, transmetre optimisme. Un ciutadà format, conscient, tranquil, que rebi informació i que pensa que aquesta informació és correcta, i que se sent considerat pel polític de torn, és un ciutadà crític, és un ciutadà que tindrà menys por i que contribuirà molt més a que la seva comunitat millori.
Jo t'ho dic també perquè el tracte que rebem les persones grans, que tenim accés a la mateixa informació que una persona jove, que potser no tenim el poder de recepció en aquest sentit, no? Però apliquem moltes vegades la lògica, per ser grans apliquem potser més la lògica, o mirem més les petites coses, no? Els preus pugen, que vosaltres mateixos, els polítics, ho dieu. La llum puja un 10, l'aigua puja un 15, puja, i les pensions pugen un 2.8. Per què tot això? Perquè la pensió, d'alguna forma, aparentment, és la castigada? Perquè hi ha risc de no poder cobrir les pensions en un futur?
No, en absolut. En absolut. Pensa que fa uns anys van regalar 60.000 milions d'euros a la banca. Ara, la setmana passada, hem eliminat l'impost a les companyies elèctriques, que han guanyat 10 o 12.000 milions d'euros l'any passat. La banca acaba de guanyar 60.000 euros i hem reduït els impostos a la banca pel 2025. No, hi ha diners, hi ha molts diners disponibles, moltíssims diners disponibles. La banca ha guanyat 70.000 milions d'euros, movem els nostres diners. Què passa? Que no tenim poder de negociació i que tenim administracions que estan pràcticament infectades del poder el poder de la banca, del poder d'aquestes grans companyies i són incapaços de promoure iniciatives en benefici de la comunitat. Però diners hi ha moltíssims diners. El que necessitem és un estat que sigui capaç de a través dels impostos, que és la manera de... És l'eina que tenim per reequilibrar les desigualtats, utilitzar-la a fons i assegurar que les persones que es jubilen puguin tenir una vida digna. És que a Calella tenim 4.300 persones de més de 65 anys, 1.300 viuen soles, 1.300, 1.400, en quines condicions viuen? Quantes persones, sobretot dones, la immensa majoria de dones, tenen una pensió de 500 i pico euros? Home, això és indecent com a societat, això és inadmissible. Però clar, és que és inadmissible que baixar-li els impostos a una banca que ha guanyat 70.000 milions d'euros o eliminar l'impost a les elèctriques que ha guanyat 10.000 milions d'euros. Això és inadmissible, però mentre no hi hagi una ciutadania que sigui capaç d'entendre que això no és acceptable i que s'ha de comportar de tal manera que això no s'accepti, no evolucionarem.
Sí, veus que falta potser lucha, reivindicació, lluita per millorar tot això?
Sí, jo crec que falta...
Hi ha massa conformisme entre la societat gran, per exemple, ja que ens interessa centrar-nos en les persones grans, no?
Sí, és que no és fàcil aconseguir una ciutadania crítica. És... ser inclús una ciutadania democràtica. Ser demòcrata exigeix molta feina, molta feina. Això que fas tu, de venir aquí, tal, de intentar que un cert col·lectiu, que no és exactament tu i la teva família, visqui millor i tal, fer una associació de veïns, participar en una organització política, participar en un... Això exigeix una feina brutal. Inhibir-se d'això és facilíssim. És facilíssim. Aquesta porta la tenim oberta sempre, sempre. I això és el que s'estimula des dels mitjans de comunicació, la xarxa social, etc etc. Això s'estimula l'individualisme, l'aïllament, la manca de coordinació amb els que tenen els mateixos interessos que tu. Per tant, els que tenen el poder, els capitalistes, les administracions que són sovint fan el que el capital vol, ho tenen molt fàcil. Perquè una societat que és incapaç de comportar-se de forma coordinada, de forma unida, és molt fàcil de manipular. Però clar, jo tampoc vull ser crític amb les persones. Si mires els missatges que arriben a través de les xarxes socials, el que exigeixen és consum, actituds individualistes, etc etc. Si mires en què s'ha convertit l'educació, tres quarts del mateix. S'eliminen el coneixement de la història, el coneixement de les arts, de la literatura, les carreres ja no són de 5 anys i tenen un o dos anys on t'enteres més o menys de com va el món i després t'especialitzes. Ara, durant 3 anys, són molt elementals i després venen els màsters, s'ha convertit en un negoci. Després has de fer el màster, que és una manera de fer negoci d'aquesta gran quantitat d'universitats que han sortit. Al final, la gent que surt de la universitat no és com en els vells temps, que sortia amb un cert coneixement global del món i amb uns interessos que abarcaven més enllà de davant del seu nas, sinó que havia interessos socials. No, ara no, ara és un sálvese quien pueda. Surten especialitzats com a tècnics, amb poc contingut humanista, i per tant surten a una selva on s'han de defensar individualment. Llavors, no és fàcil, no és fàcil perquè totes les forces, en gairebé tots els àmbits, empenyen a la gent, als joves, a tenir comportaments individualistes.
A mi va sorprendre també una informació del llibre verd que diuen sobre l'economia platejada, no? Parlant d'Europa, diu que un dels negocis més florescents és l'explotació de l'economia platejada, no? I pel qui no ho sàpiga dels que ens està escoltant, és la que està orientada exclusivament a les persones grans, entre el que són residències, el que són vivendes, el que és manteniments, el que és l'ajuda de terceres persones. S'està parlant de bilions d'euros amb uns beneficis mínims del doble de lo que està creixent o el triple de lo que està creixent al mercat, no? En mans de qui està tot això? De quatre? O sigui que som un negoci fins que ens morim, no?
Bueno, exactament, fins que ens morim. L'altre dia vam aprovar al ple taxa sobre morir-se, un increment de taxes. O sigui, si morir-se no és gratis. Bueno, sí, és que, per exemple, quan costa una residència a Calella? Menys de 2.000 euros al mes no costa, ja per començar. Clar, imagina't el potencial del negoci. Si hi ha 4.000 i pico jubilats i a 2.000 euros al mes, 25.000 euros a l'any, per exemple, hi ha 4.000, doncs el negoci potencial és brutal.
Moltíssim.
Clar, el tema farmacèutic, que tu coneixes també.
75% del consum és més gran de 65 anys.
Imagina't, és necessari tot aquest consum? Bueno, el cas és que són consumidors molt bèsties.
La immigració, on treballa la immigració, els immigrants.
Exacte. Vull dir, sí, l'economia platejada que tu expliques té un volum molt... molt, molt gran. També és una font d'estalvi. És a dir, la gent gran, sempre que pot, estalvia, no? I és un mecanisme de seguretat per les entitats.
I fa voluntariat, que és una obra gratuïta.
Financeres, clar, clar que sí. És un mecanisme de salvaguarda. Quan val que uns pares acabin acollint un fill de 40 anys que ha tingut un problema, no sé, això ha passat molt en l'última crisi de 2008, quin valor té, quin cost tindria per la societat que no existissin aquests pares, no? Sí, no, estem parlant de, jo què sé, estem parlant del 25% de la societat que sovint té comportaments modestos pel que respecta a ell mateix. Ell mateix, la gent gran no gasta massa en ells mateixos, però que, insisteixo, tenen estalvi en forma de diners, tenen estalvi, el que poden, tenen estalvi en forma de propietats que al final posen al servei de la comunitat, ja sigui, en general a través dels seus fills. Sí, però l'economia platejada també és molt deficitària, perquè la pobresa entre la gent gran és elevadíssima. No sé, per exemple, aquí a Calella, no sé, igual hi ha aquest any 200 persones que, grans, de més de 65 anys, que han de fer cua a l'economat de Càritas cada dimecres, cada dijous o cada divendres per recollir arròs, oli, llegums, per tirar endavant. I quanta gent viu sola, gastant poc, quanta gent necessitaria atenció. Pues a Calella fàcilment 1.300, 1.400 persones grans viuen soles. I tot això, solucionar tot això, seria una font de generació d'activitat econòmica. Perquè no només ha de funcionar en base al voluntariat tot això. La feina que feu a l'esplai és excepcional, està molt bé, però pensa la quantitat de gent que està fora d'aquest àmbit, del vostre àmbit d'influència, que fins i tot podria crear una economia al seu voltant important. O sigui, per què les cures estan tan mal pagades? Ha de ser més barat el treball d'una persona que cuida d'una parella d'avis que el treball d'un enginyer? Per què està tan mal pagat? Que fins i tot arriba a no estar pagat, perquè sovint queda en mans d'un fill, d'una filla generalment. Per què està tan mal pagat? O sigui, l'economia clarament ha de canviar, ha de donar valor a aquelles coses que tenen valor. I tenir cura d'altres persones ha d'estar ben considerat. Per tant, l'economia necessita una reordenació i la gent gran no només estalvia, no només ajuda, no només consumeix, sinó que necessita serveis. I els serveis són activitat econòmica.
A vegades penso també de que s'està fomentant molt per moltes organitzacions de cara a la gent gran que faci voluntariat. El voluntariat no deixa de ser una mà d'obra emmascarada gratuïta, no?
Sí, el que passa és que el voluntariat, jo diria que ben executat, és una manera de també de solucionar aquesta mala relació que tenim amb la gent gran. És a dir, la solidaritat intergeneracional. Avui en dia joves i gent gran està molt separada, no? En les polítiques municipals existeix la regidoria de joves, la regidoria de gent gran. És molt difícil trobar activitats en les que uns i altres s'involucrin. Jo crec que el voluntariat pot tenir un efecte positiu en quant a pel que serveix a millorar les relacions dintre d'una comunitat, però el voluntariat no pot ser mà d'obra barata, no? I en el tema de les cures es veu moltíssim. La quantitat de persones que, d'una forma forçadament voluntària, s'han de dedicar a tenir cura dels seus grans o de les persones que tenen algun
problema. Això també, Sebastià, ho nota, sobretot, ja no dic entre la gent jove, perquè sempre hi ha gent que voluntàriament vol ser voluntari, no? Perquè pel que sigui. Però és que inclús s'està fomentant, que aquí és on jo a vegades em preocupa una mica, perquè a vegades pensar massa tampoc és massa bo, perquè si no arribes a conclusions que potser no són lo suficient positives per a la societat, no? De dir, però aquest reclam continu de voluntaris entre la gent gran, és de dir, escolta, és una solució per a aquests dèficits que hi ha sense pagar un duro o intentar amortitzar les pensions, no? Quan la pensió d'alguna forma ja la reinverteixes tu per la teva pròpia vida. Hi ha una mica consciència en aquest sentit, no? Per què necessitat de tants voluntaris? Perquè hi ha un dèficit, lògicament, de pagar mà d'obra.
Sí, lògicament, i com he dit abans, no és...
És una manipulació, no?
Sí, com he dit abans, no és un problema de diners. És a dir, hi ha, en la societat hi ha diners en gran abundància, perquè aquests diners no estan sempre en el costat adequat. És a dir, els beneficis de les empreses, de les grans corporacions, no tornen a la comunitat pràcticament de cap manera. No, es pot dir que gairebé no paguen impostos. Si un país com Espanya, com Catalunya, les corporacions gairebé no paguen impostos. Països com... És a dir, mentre aquí, per exemple, un treballador paga els mateixos impostos que a Dinamarca, per exemple, les empreses espanyoles no paguen els mateixos impostos que les empreses daneses. I, per tant, hi ha una diferència abismal de contribució, és a dir, de diners disponibles per la hisenda pública, per repartir, per polítiques socials, per polítiques amb la gent gran, doncs hi ha un dèficit de diners important. Però diners hi han. El que no tenim és administracions que tinguin la voluntat i la determinació d'aconseguir que els diners dels grans beneficis de les empreses, que al final s'aconsegueixen en gran part pels treballadors, tornin als treballadors. Clar, al final, el treball voluntari té una funció social d'interrelació, de comunicació entre la ciutadania, però també és mà d'obra barata.
És que ara també, com que es valora molt el valor de lo que tu fas i a tot se li dona un valor, fins podria ser positiu que el voluntari gran tingués un benefici, no? Ja no dic sol econòmic, sinó a nivell de declaració de la renta, no? Vull dir, no sé, perquè a vegades jo sóc dels que estic molt predisposat a ajudar, no? I a fer coses, no? Però arriba un moment que dius, si tot ho faig gratuït, a costa d'un esforç, sobreesforç que jo estic fent, és just això, de dir, quan altres potser sense aquest esforç guanyen molt més, no? No sé, et crea una certa consciència de dir, de possibles manipulacions, vulguent o no vulguent, no?
Bueno, la contribució des del punt de vista dels impostos i els beneficis dels impostos està en plena discussió. Per exemple, ara el govern, la part socialista del govern ha decidit que el salari mínim ha de cotitzar l'IRPF. Una setmana després que s'elimini els impostos a les elèctriques i es baixi el de la banca. Això és fer política. La política ha d'entrar en tots aquests temes que hem tingut, que a vegades semblen molt íntims de la vida pròpia de la gent gran, però la política ha d'entrar aquí, la política no es pot quedar fora. Les grans decisions són polítiques al final.
Sebastià, jo estaria amb tu pues, 2 dies, perquè aportes coses molt interessants i sobretot dintre del que és el col·lectiu de gent gran, que encara podríem aprofundir més. Almenys es permet aquestes xarles, pues, jo que sé, ser sincers, perquè tenim la llibertat de dir el que volem. No? Després ens faran cas o no ens faran cas, o rebrem represàlies o no, ja ho veurem. No? Però jo, Sebastià, gràcies. Si vols dir com a últimes paraules alguna, pues,
no, senzillament jo agraeixo molt la teva invitació. Agraeixo, ara ja parlo com a polític, la teva dedicació a qüestions socials que són importants, a un col·lectiu que les necessita. Felicito pel funcionament de l'Esplai. No estaré aquí, però espero veure fotos i vídeos de la vostra comparsa de Carnestoltes. No puc saber de què va la cosa.
Sí, no, va molt bé, ja són uns 50 o 60 persones que tal, i a més el títol és idoni per nosaltres, burla l'amor. L'amor no la tenim que considerar nosaltres com una desgràcia, sinó pues, bueno, pues, al final d'una vida, no? Però el tema principal és burla a l'amor, ens en volem riure de l'amor.
Perfecte.
Gràcies, Sebastià, i que aviat ens puguem tornar a retrobar.
Molt bé, gràcies a tu.